Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
El projecte Housing First, que vetlla per oferir un habitatge a les persones sense llar, incorporarà ben aviat un nou pis. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Així ho ha anunciat el regidor d'habitatge, Eloi Cortés, en una entrevista de Ràdio Sabadell. Una conversa on ha aprofitat per reclamar a la Generalitat més recursos per a programes d'acompanyament a les persones sense llar.
Oleguer Preses prefereix continuar el projecte Futbol Caserna que no pas a l'esport professional.
L'exfutbolista del Barcelona està més interessat en la vessant social d'aquest projecte formatiu que no pas en els valors del futbol comercial.
I molt conscients d'aquest punt de la participació com a element clau, diríem, per poder millorar, no? Llavors, això, no? En els partits fomentem molt, no? I prestem molt atenció a que participin tots, no? És a dir, busquem normes i busquem elements perquè tots puguin participar, no? Llavors, en aquest sentit és el que intentem, no? Equilibrar nivells, diríem, no?
Així ho ha dit el programa Al Matí.
La sala torna a portar espectacles familiars a la fresca.
Serà els 4 divendres de juliol al Casal Pere IV. El repassem en uns minuts.
I relleu a la coordinació del futbol femení del centre d'esports.
El club li ha comunicat a Jessica Rodríguez que no continuarà al capdavant del projecte i, de fet, ja ha anunciat la seva substituta. Serà Verónica Fernández, qui fins ara era jugadora del Sabadell.
Us ampliem aquestes i altres notícies en la pròxima mitja hora amb Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, cop d'ull als serveis. Dia d'estiu avui a Sabadell, 28 graus ara mateix a la ciutat. L'Abel Flores ens explica què ens espera per les pròximes hores. Molt bona tarda.
Bona tarda. Durant el matí els núvols baixos han tornat a ser presents en molts punts de la depressió central, litoral, prelitoral. Han anat minvant, però alguns d'ells encara són tossuts i acabaran de desaparèixer al llarg de la tarda. Així doncs, una tarda que en conjunt serà assolellada, però amb creixement de nuvolades en zones de muntanya que poden acabar deixant algun petit ruixat molt feble i aïllat en zones del Pirineu més oriental, a cavall entre el Ripollès i la Garrotxa aproximadament. A la resta, com dèiem, amb sol, amb algun núvol prim que podrà passar i, sobretot, amb calor. Temperatura màxima que avui fàcilment supera els 30 graus a pràcticament tot l'interior i avui aquesta temperatura màxima pot arribar a rondar els 35 graus en àrees de ponent. De cara a demà, encara més tranquil·litat, també en assolellat, núvols baixos que tot just apareixeran només a primeres hores del matí al litoral sud i aquest dia de sol que tindrem divendres també afavorirà que pugi encara més la temperatura. Demà, amb màximes que podrien arribar a rondar els 37-38 graus en zones de ponent. Així doncs, una calor que no només avui, sinó també de cara als pròxims dies la tenim assegurada i fins i tot es pot accentuar una mica més. És tot d'augment, ho deixem aquí des de l'Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a l'estat del trànsit, ara mateix no hi ha cap incidència a les carreteres que ens envolten. Passen 3 minuts i mig de les 7. Sabadell reclama més recursos a la Generalitat per continuar amb el desplegament del programa Housing First per atendre persones sense llar. La falta de finançament per part de l'executiu català, de qui depèn la iniciativa, suposa el principal entrebanc per garantir-ne l'èxit. El regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, ha fet la denúncia aquest matí en una entrevista al Cafè de la Ràdio, on també ha assenyalat una altra de les dificultats amb què es topa el programa.
El perfil que habitualment posem són habitatges petits d'una habitació, perquè es tracta que hi hagi una sola persona vivint-hi, i això ens ho dificulta perquè, de fet, aquesta tipologia de pis és la que més ens falta tant a la meta d'emergència com en qualsevol altre aspecte, no? I després l'altra és la qüestió del finançament. El Housing First és un programa de la Generalitat de Catalunya. Durant l'etapa Covid ens hem gastat al voltant de 500.000 euros per tots els dispositius de sense llarisme, els quals la Generalitat només ens ha finançat 50.000 euros, no? La resta és aportació 100% municipal.
Actualment el Housing First disposa de 6 habitatges en servei,
als quals ben aviat s'hi sumarà un de més que ara mateix s'està reformant. Un dels mecanismes per obtenir aquest tipus d'habitatge és la fórmula del tempteig i retracte, gràcies a la qual l'executiu local ha pogut adquirir una vuitantena de pisos. Cortés apunta que la voluntat de l'equip de govern és continuar explorant aquesta alternativa.
El que ens permet és adquirir habitatges buits, en el cas dels que adquirim com a Ajuntament de Sabadell, amb habitatges buits o ocupats per llogaters que paguen, ocupats, diguéssim, per part de l'empresa municipal d'Imusa, i per tant d'aquesta manera evitar que s'especuli amb habitatges, siguin buits o hi hagi persones vivint, i augmentar el parc d'habitatges públics de la ciutat, no? I com deia, de moment, en aquests dos anys, hem comprat una 80 i la intenció és seguir anar comprant per augmentar aquesta xifra, perquè entenem que és una altra via que ens permet augmentar el parc i posar-lo a disposició especialment de la mesa d'emergència, que és on tenim una necessitat que ens crema més, diguéssim.
Un altre dels recursos que té en marxa l'Ajuntament per donar resposta a les necessitats de les persones que viuen al carrer o en infrahabitatges és el programa Sabadell Sostre, a través del qual s'atenen una 40 de persones. La Junta de Govern Local acaba d'aprovar la licitació d'un nou contracte per un import de 73.000 euros.
I precisament la principal associació de propietaris de sòl urbà de Sabadell, la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, critica que el parc d'habitatge és insuficient i que ara passen la responsabilitat als propietaris. Antoni Quintana és el president de la Cambra i del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Tenien l'obligació de fer vivenda per gent senzilla, vivenda social i tot això. No n'han fet cap, pràcticament un 1% d'aquest tipus de vivendes. I ara volen passar a tots els propietaris la càrrega de fer lloguers baratos, perquè com que ells no van fer vivendes barates, doncs ara ho han de fer els propietaris. I els propietaris és una contradicció que nosaltres tenim la missió de defensar-los.
L'entitat que a l'octubre celebrarà el seu centenari es mostra contrària a la llei de regulació del preu del lloguer aprovada pel Parlament de Catalunya.
I tot i que aquesta efemèride se celebra avui, 1 de juliol, la celebració del centenari es farà, com ha avançat Quintana, el 15 d'octubre. Des de la Cambra defensen que els seus clients són petits propietaris, no grans tenidors, que tenen una o dues o tres propietats per tenir uns ingressos extres i es mostren en contra d'aquelles limitacions de renta. Per Quintana, la llei de lloguers no ha afectat massa Sabadell, però sí per influència de Barcelona.
Ens ha fet molt mal a nosaltres de ciutat de Barcelona, perquè Barcelona és un monstru, és un monstru. Sabadell és una ciutat normal, Manresa és una ciutat normal, i els lloguers no tenen tota aquesta influència que poden tenir a Barcelona, que hi ha totes aquestes quantitat de gent que han vingut de fora de fora i que s'han instal·lat en allà i que s'han vagant pels carrers sense casa. I aquí ha provocat que hi hagués un sindicat de llogaters, ara també.
Una institució que compta amb 2.500 associats i 3 delegacions a Sabadell, Cerdanyola del Vallès i Granollers.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
L'augment de la incidència de la Covid-19 no es tradueix en una major pressió a l'Hospital de Sabadell. Malgrat l'increment dels positius, especialment entre els més joves, la xifra d'ingressats al Parc Taulí es manté estable. A dia d'avui hi ha 16 malalts Covid hospitalitzats, un més que fa 2 setmanes, dels quals 4 es troben a l'UCI. En aquests últims 15 dies, la Corporació Sanitària ha declarat 71 nous positius, 25 ingressos i una defunció. Quina és la situació en termes generals? Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Pere. La situació continua empitjorant i l'augment dels contagis a Sabadell és un fet. De la 20ena de diagnòstics al dia de fa poques setmanes, s'ha passat als 140 de les últimes 24 hores, la qual cosa ha situat la xifra total de contagis des de l'inici de la crisi sanitària en els 20.204. En canvi, respecte d'ahir, no hi ha hagut cap defunció i es mantenen en les 563. Tot plegat fa que els indicadors empitjorin de forma global. El risc de rebrot ha passat del 100 als 134 punts. La velocitat de contagi ha escalat a l'1,6, mentre que la incidència acumulada 14 dies és ara de 86 casos per cada 100.000 habitants. En paral·lel avança el procés de vacunació, que ahir es va obrir de manera massiva per als joves d'entre 16 i 29 anys. Actualment hi ha 119.043 persones amb la primera dosi del vaccí contra la Covid-19, mentre que hi ha 77.151 sabadellencs amb la pauta completa. Pel que fa a la situació de Catalunya, el Departament de Salut ha declarat més de 5.000 nous contagis en les últimes 24 hores. A més, la RT ha pujat a l'1,54 i el risc de rebrot als 199 punts, 35 més que ahir. També hi ha una quinzena d'ingressats més als hospitals, tot i que una desena de persones han abandonat l'UCI. Alhora s'han notificat 3 morts.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Passen 10 minuts de les 7. Oleguer Presa reivindica el vessant social i humà del projecte Futbol Caserna, una iniciativa de formació futbolística per a infants que defuig la competitivitat i el rendiment i aposta per escoltar la canalla i formar-los en valors. La iniciativa, com el seu nom indica, va néixer a l'antiga caserna de la Guàrdia Civil quan era un espai autogestionat per diverses entitats de la ciutat. Ara entrenen els infants al pati de l'escola Samuntada.
Un canvi d'espai que no ha fet perdre els objectius inicials del projecte. Per l'exfutbolista professional Oleguer Preses, la seva aportació més rellevant no és aprendre a xutar la pilota, sinó escoltar les necessitats dels més petits i ensenyar-los a ser millor persones.
El que sí que és com un espai molt reflexiu, no? on realment això, tots els nens i nenes tenen veu i tenen espai com per poder expressar les seves emocions, el seu, no? com se senten, o les inquietuds, els dubtes, no? És a dir, també és un espai on respecta molt els ritmes de cadascú, no? És a dir, no, aquí no arriba a final de temporada i et diuen, tu no em serveixes, no? I per tant, fora, no? Com si aquí no ens focalitzem en el rendiment, sinó que al contrari, no? El que volem és que s'ho passin bé i que dintre d'aquest passar-s'ho bé puguin aprendre altres coses.
Per exemple, no participen en competicions, sinó que fan partits entre ells o amistosos amb altres clubs. Els equips són mixtes i es fomenta que tots els infants participin en l'activitat, que se sentin i part important del grup. Una manera d'entendre l'esport que fa que Preses no es vegi tornant al futbol tradicional.
És on em sento còmode, també, no? Aquesta vessant social dels projectes, no? Per la implicació, no? O donar-li una volta, diríem, no? en l'àmbit més del futbol tradicional, no? Per tant, mentre el futbol tradicional segueixi, no, amb aquesta lògica, no, que parlàvem abans d'enfocada al rendiment, diríem, jo no m'hi veig, perquè no tinc tampoc aquesta mentalitat ni aquesta visió ni aquesta capacitat, diríem, vull dir que no és que diguis, ostres, és que sóc jo qui ho rebutja, segurament és que ni tinc la capacitat per poder entrenar al nivell, diríem, no, amb aquesta concepció.
L'exfutbolista ha explicat que van haver de canviar l'espai on entrenaven perquè l'Ajuntament els va dir que la caserna patia problemes estructurals i que serien reparats. Ara bé, lamenta que des d'aleshores no hagin tornat a tenir notícies de quan podrà tornar a l'espai original.
Estiu amb companyia, aquest és el lema i l'objectiu de la nova campanya de l'Associació Amics de la Gent Gran. Després de 16 mesos aïllats per la pandèmia, l'entitat vol recuperar la socialització de la gent gran que viu en situació de solitud. A Sabadell, Amics de la Gent Gran atén 61 persones i compta amb 64 voluntaris.
I tenen llista d'espera perquè cada vegada la societat és més conscient de la soledat que pateixen moltes persones grans a la nostra ciutat. Per això, l'entitat vol recuperar la normalitat aquest estiu i que la gent gran torni a tenir activitats amb companyia i deixi d'estar aïllada. Txell Teixidor, responsable al Vallès Occidental, posa alguns exemples del que es pot fer un dia d'estiu.
Estem activant les activitats de socialització, que poden ser trobades, berenars, anar a sortir a passejar, promocionar sobretot la socialització, que surtin, que relacionin, que no passa res, que no fa falta sortir 20 persones, però sí que es poden sortir 2 o 3 persones grans amb 2 o 3 persones voluntàries i anar a fer una orxata, per exemple.
També ha alertat que la gent gran ha estat un dels col·lectius que ho ha passat més malament durant la pandèmia, ja que l'índex de mortalitat ha estat molt elevat i han passat, a més, molta por.
El dia 19 de juny vam fer la primera trobada o acte, que va ser de Sant Joan, i les persones ens deien, no, que ho havien passat molt malament, que havien patit molt durant tot aquest temps, no, i que s'havia agreujat moltes situacions de soledat, s'han agreujat.
Si ho voleu fer voluntaris de l'entitat, ho podeu sol·licitar a través de la seva pàgina web.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
En successos, els Mossos d'Esquadra investiguen si un home ha intentat matar la seva dona i el seu fill de 4 mesos cremant l'habitatge on vivien a Sant Quirze. L'incendi ha començat aquest matí, a 11:45 del migdia, al carrer Pompeu Fabra de la localitat vallesana. Els bombers han pogut apagar el foc, però la dona i el nadó han estat traslladats a la unitat de cremats de la Vall d'Hebron.
L'estat de la mare és greu i el nadó ha inhalat fum, però no estem per la seva vida. Segons ha avançat la cadena SER, al domicili feia olor de benzina i, segons els primers indicis, la dona podria haver estat lligada. Per això, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos continua treballant per investigar si es tracta d'un intent d'homicidi.
Més notícies en un format més breu. Detingut un conductor per provocar un accident sota la influència de begudes alcohòliques i atemptat contra l'autoritat.
Els fets van passar ahir a les 8 del vespre a la plaça del Sol, al barri de Gràcia, quan el turisme va xocar amb dos vehicles estacionats. Tot i fugir, els agents van localitzar el conductor, que els va increpar i es va negar a sotmetre's a la prova d'alcoholèmia.
Ferit lleu un jove de 22 anys per un incendi a casa seva.
Els fets van succeir ahir a les 5 de la tarda a la plaça de Providència, a la Concòrdia. El jove de 22 anys va ser traslladat al COAP de Sant Fèlix per inhalació de fum després que la pantalla del seu ordinador iniciés un foc a l'habitatge. 4 dotacions dels bombers, una unitat del SEM i 4 unitats de la policia municipal van intervenir en el servei.
Ferit lleu el conductor d'una motocicleta per un xoc a la ronda Collsalarca.
L'incident es va produir a les 7 de la tarda a Can Urià, quan per causes que es desconeixen un turisme va embestir la motocicleta interior en una rotonda. L'home de 51 anys va ser traslladat a l'Hospital Taulí amb pronòstic lleu.
I mor una jove de 21 anys per un accident viari al túnel del Cadí.
El sinistre va tenir lloc ahir a les 8 del vespre, al quilòmetre 129 de la C-16, quan hi va haver una col·lisió entre un camió frigorífic i un turisme. El cotxe es va incendiar i la conductora va perdre la vida, una veïna de Terrassa de 21 anys. El conductor del camió va resultar ferit menys greu i va ser traslladat a l'Hospital de la Cerdanya. Amb aquesta víctima són 62 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest any.
Torna la programació de la sala a la fresca. L'Espai de Teatre Familiar torna amb la iniciativa de portar les arts escèniques al pati del Casal Pere IV 4 divendres de juliol. El cicle comença demà amb Les vacances de Madame Rulot, una obra singular que durà una caravana al mig de l'escenari.
La Pallassa Bleda, nom artístic d'Helena Escobar, proposa unes vacances amb el públic com a convidat i en què l'humor es respirarà a tot arreu. Aquest és l'espectacle que obre demà la sala a la fresca, però que comptarà també amb dues propostes sabadellenques. Una, l'Engruna Teatre, com explica Eulàlia Rivera, directora de la sala.
És una companyia de la ciutat, però és una companyia professional que està tenint molt reconeixement en aquest moment, de la qual cosa ens alegrem moltíssim, no? I bé, és un viatge a través de diferents contes populars, coneguts, com pot ser el Patufet, el Hansel i Gretel, la Caputxeta, i a través d'aquests contes, no?, l'hem d'ajudar a descobrir tots els secrets, no?, que té per descobrir i a veure si entre tots som capaços de fer-ho, no?
I d'aquí dues setmanes completarà la quota sabadellenca Ramon Roma, abans que la companyia La Baldufa presenti Safari, un text per parlar de l'abús escolar a través del món animal. Això serà divendres 23 de juliol.
I del teatre a la música, Bet presenta el seu darrer disc, Origen.
Passa la tempesta i tot es va ordenant. Viure sense pressa, viure cada instant. No tens res a perdre, tot està al teu cap. I si la lluna s'il·lumina, la tristor es va desmuntant.
L'últim treball de la cantant i compositora catalana transcorre pel pop i el folk, que recorren les seves arrels i les influències de l'artista de Súria. Es tracta dels temes escrits que fa anys en català, en anglès i castellà, i que es fixa la seva mirada en grans temes com l'amor, l'esperança o els fills. Un exemple, aquest quan que estem escoltant de fons. Un disc variat i a la vegada coherent, amb el qual Bet ha volgut donar veu a la noia que va escriure aquelles cançons fa anys i que fins ara no havien sortit del calaix. Aquest vespre serà a Sabadell, concretament a l'Amfiteatre dels Jardinets, en un concert íntim que ja compta amb totes les entrades venudes.
Deixarem de mirar enrere per poder seguir endavant. Deixarem de mirar enrere per poder seguir endavant.
Vitamina.
Aquest estiu, sol, platja i molta vitamina. L'equip del Vitamina marxa de vacances. Tornem al setembre. Però, ei, que teniu ràdio per estona tot l'estiu, cada divendres i dissabtes a partir de les 11 de la nit, música electrònica sense interrupcions. Que tingueu molt bones vacances, descanseu i seguiu-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina Dance. Tu posa la ràdio, nosaltres la música.
Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
S'acaba la 11a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell, la temporada de la mascareta. El darrer programa, el dijous 24 de juny, dia de Sant Joan. Però no patiu, que tornarem el 9 de setembre amb una nova temporada, amb nous temes i amb les piles ben carregades per continuar, com sempre. Durant l'estiu, per això, perquè no ens trobeu a faltar, farem redifusió d'uns quants programes, perquè ens agrada estar a casa vostra cada dijous. Que tingueu molt bon estiu i molt bones vacances i fins molt aviat.
Parlem d'Òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Nou minuts per arribar a 8:15 del vespre. Sortim de la ciutat i la comarca amb un nou cas d'abusos sexuals a Montserrat.
Un monjo del monestir ha estat apartat després que hagi arribat als Mossos una denúncia sobre uns fets que haurien passat el 2019 fora del monestir. La víctima tenia 17 anys en aquell moment. Paral·lelament, s'ha obert una investigació canònica i s'ha comunicat la denúncia al Vaticà, que ara n'estudiarà si l'expulsen o no de l'abadia.
Entra en vigor ja oficialment el passaport Covid.
Un certificat que facilita la lliure i segura circulació dels ciutadans dins de la Unió Europea durant la pandèmia de la Covid-19. Aquesta acreditació avala que una persona ha estat vacunada contra el coronavirus, que té una PCR negativa, o bé que ja ha passat la Covid. A Catalunya, el passaport es demana a través del web La Meva Salut i es pot rebre en format digital o paper.
Discoteques com Cocoa, Titus o Arena tanquen temporalment, diuen, per por a ser criminalitzades.
En un comunicat publicat aquest dijous, la patronal del sector de l'oci nocturn, Fenca Sarm, assenyala que les restriccions imposades a l'oci per impedir l'increment dels contagis de la Covid-19 són impossibles de complir i demana substituir-les urgentment per tests previs amb l'objectiu de crear espais segurs i millorar la incidència acumulada.
I uns 200 estudiants confinats abandonaran les Balears en un vaixell bombolla flatat pel Ministeri de Sanitat.
Són els que han donat negatiu a les PCR. La justícia ha anul·lat l'ordre del govern illenc per tenir-los a l'hotel Vallvé i alguns ja han tornat pel seu compte. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha actualitzat les xifres del macrobot de Mallorca. Actualment hi ha a prop de 6.000 joves en quarantena i més de 1.800 casos positius.
I en jutjats, el Tribunal Suprem inadmet el recurs de Mas, Ortega i Homs, també els altres excàrrecs del govern, contra la condemna del Tribunal de Comptes pel 9-N.
D'aquesta manera es confirma que hauran de pagar uns 5 milions d'euros que ja van ser dipositats o embargats. La secció d'admissions de la Sala Contenciosa Administrativa alega que el recurs no està prou justificat ni fonamentat.
I per la seva banda, l'advocacia de l'Estat ja no actuarà més en el procediment també al Tribunal de Comptes, però en aquest cas contra la acció exterior del govern.
Els serveis jurídics del govern espanyol no presentaran demanda a un cop a la delegada instructora que ha comunicat l'acte de liquidació que fixa una finança de 5,4 milions d'euros a 34 excàrrecs de la Generalitat.
I ara els esports. El centre d'esports ha decidit prescindir de Jessica Rodríguez al capdavant del projecte del futbol femení. Avui el club li ha comunicat que no continua i, de fet, ha anunciat la seva substituta, Verónica Fernández. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Pere. La nova encarregada de dirigir el futbol femení arlequinata ha estat futbolista del Sabadell els últims 3 anys. Han passat a d'altres clubs com el Cornellà o el Levante Les Planes i va ser l'encarregada de fundar la secció femenina del Camparellada. Ara deixarà la seva faceta com a jugadora per assumir aquestes tasques de coordinació. Li pren el relleu a una Jessica Rodríguez que ha durat un any en el càrrec. Reconeix que no esperava la decisió que ha pres el club.
Tots els equips, tots que tenim a la màxima categoria femenina, tots han complert l'objectiu, tots continuaran un any més a la màxima categoria i el treball estava sent molt bo, mica en mica estaven fent fins i tot nous equips i sí, el projecte a priori apuntava que seria a mig llarg termini. Però, com he dit i continuo dient, això és una decisió del club perquè jo, ja et dic, fins al 31 amb opcions de més, però finalment no ha sigut amb més.
Recordem que el primer equip del Sabadell femení finalment també ha acabat salvant la categoria preferent després que l'Assemblea General de la Federació Catalana es dictaminés que enguany no hi hagi descensos al futbol amateur.
L'altre gran beneficiat per aquesta amnistia és el Sabadell Nord, ja que no havent-hi descensos a segona catalana, complirà la pròxima campanya 4 anys seguits a primera. Adrià Arroyo, bon vespre.
Bon vespre. Semblava un secret a veus, però calia que l'Assemblea rubriqués, com ho va fer ahir, l'abolició dels descensos amateurs. 193 vots van optar per aquesta opció, mentre 143 s'hi van negar, alguns dels quals perquè formaven part de la plataforma que no només volia treure els descensos sèniors, sinó també a la base. Antonio Lou, president del Sabadell Nord, explica què els suposa continuar a Primera Catalana.
Es un poco seguir en la dinámica desde el segundo día que cogimos esta categoría. Seguir trabajando, seguir peleando, seguir intentando confeccionar nuevas plantillas para por lo menos competir como se ha competido este año, que a pesar de la situación en la tabla, yo soy muy contento del equipo porque hemos dado una buena imagen en todos los partidos con todos los equipos.
També ha reconegut estar satisfet amb la feina del tècnic Pablo Becerril, malgrat aquest descens esportiu corregit ara als despatxos. I sobre l'ambient crispat de l'Assemblea, Lou s'hi ha referit així.
L'Assemblea d'ayer fue bastante atípica porque bueno, se veía que había ahí un trasfondo de un grupo que quería un poco en contra de lo que es la Junta Directiva de la Federación Catalana. Parece ser, o todo indica, por las intervenciones que se hicieron, el anterior presidente Subía estaba en un poco el que está moviendo hilos, pero la verdad es que fue bastante triste la asamblea de ayer. Yo creo que el fútbol catalán necesita algo que no son estas rivalidades internas, que hay un trasfondo ahí de bueno, se me escapa.
La reunió d'ahir del futbol català també va estar marcada per la forta crispació entre l'actual directiva de l'ens federatiu i un bon grapat de clubs contraris a la gestió. Però malgrat les desavinences, tots els punts de l'ordre del dia van tirar endavant.
Entre ells, l'aprovació dels pressupostos del 2022, la modificació dels plans de competició o la ratificació dels càrrecs previstos. El president de la federació, el sabadellenc Joan Soteras, ha insistit que totes les mesures preses s'han aplicat sota una estricta legalitat.
Totes i cadascuna de les decisions preses s'han cenyit a la més estricta legalitat. No hem fet ni farem cap pas en fals. Les decisions adoptades al voltant de la competició han complert amb el pla de competició aprovat en la darrera assemblea. Ara fa un any, en aquesta magnífica ciutat esportiva de Blanes, que avui ens torna a acollir. El pla de competició i les normes reglamentàries que van rebre el vistiplau de 300 clubs d'un total de 330 han estat la premissa mitjançant la qual hem guiat les nostres decisions.
Tot i que els punts de l'ordre del dia es van aprovar per majoria, els clubs contraris no van quedar satisfets. Un dels clubs opositors és el Mercantil i el seu president, Jordi Graner, considera que l'assemblea va estar manipulada.
Es manipula tot perquè sempre surti que avança la democràcia i que aleshores la gent ha expressat la seva veu i és el que ha sortit. Sempre passa el mateix. Qui assisteix a aquests llocs al·lucina, és perquè és per al·lucinar. Els que ja portem temps ja sabem com funciona. És que no es pot fer res, no val la pena assistir a les assemblees.
Graner no ha volgut entrar en cap polèmica respecte a les fortes crítiques que Soteras li va dedicar a Televisió Sabadell Vallès dilluns. Entre les altres coses, l'expresident del Centre d'Esports va dir que Graner era una persona d'un nivell intel·lectual molt més baix que ell.
I rematem el bloc de futbol sense marxar de raona Marinals perquè el Mercantil ja té enllestida la plantilla del seu juvenil A. Després de no poder evitar el descens, a preferent, l'únic objectiu que es contempla al club és d'intentar tornar a la Lliga Nacional aquesta mateixa temporada. I per aconseguir-ho, s'ha confiat en la figura del tècnic Marc Xala, el fins ara entrenador del Cadeta. Menys d'un minut per dos quarts d'avui. Nosaltres ho deixem aquí. Recordeu que tota aquesta informació està ampliada a radiosabadell.fm. I tornem demà a partir de les 9 al Cafè de la Ràdio. Que vagi bé.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.